sempre amb galtes enceses. A les pintures, a les il·lustracions d'Ever Missen, tots els seus personatges tenen en comú unes galtes vermelles, enceses, plenes de vida i ganes de viure. Són les galtes de quan juguem o riem. Amb aquesta energia, la pintora i artista internacional ha triomfat arreu del món, però sobretot a Corea, on qualsevol dia d'aquests li posen un pis. Allà la tenen adoptada. És coneguda com la pintora de la felicitat pel seu treball. S'ha associat també a moments a la seva carrera amb marques com Coca-Cola, Nike, i els seus quadres han sortit en sèries d'èxit com House, el que esteu sentint. Ara, fins al 19 d'abril, exposa La vida pintada al Reial Cercle Artístic de Barcelona i el juliol, atenció, estrena Saúl, un musical inspirat en el seu univers creatiu.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ever Missen, què tal?
Molt bé.
Escolta, com es diu què tal en coreà?
No, és que em fa vergonya, després de tants anys. Retenc molt poc el coreà. Llavors, sé dir añaseo, que sola, sé dir coses molt surres, com
demanaven. Añaseo. Això vol dir hola.
Gamsahamnida, que és gràcies. I...
Bueno, no, coses molt surres. Està molt bé. De moment ja m'has dit hola i a mi ja em serveix perquè jo fa 5 segons no sabia res de Corea, ara ja sé alguna cosa.
Totalment.
Parlàvem d'això, hem fet una mica de presentació i parlàvem d'aquesta energia que desprenen els teus quadres amb aquestes galtes enceses. M'imagino que quan vas començar a dibuixar no tenies cap idea, però això era una cosa que es va anar repetint. Potser m'hi fixo jo, amb això de les galtes enceses, però sempre m'ha fet molta... Ha sigut com la marca de l'Ever Missen per mi.
Bueno, està molt bé, perquè jo crec que això ho té la pintura, no? Que cadascú la veu i li diu una cosa diferent, no? Al principi no pintava galtes enceses, ni pintava... Bueno, vaig començar a pintar, jo crec, més per una necessitat que la segueixo tenint ara, que era transmetre emocions. I com que era molt tímida, vaig trobar amb la pintura una manera com més... com quedar-me darrere dels dibuixos i dels quadres em resultava molt, molt útil. I encara a dia d'avui també, no? M'explico amb molta més sinceritat, diria, i més tranquil·litat quan pinto i quan dibuixo que quan parlo.
Clar, perquè et donen temps com per reflexionar sobre allò que vols explicar.
Sí, hi ha aquest filtre, no només el temps, perquè a vegades un dibuix pot ser com superespontani i pot ser és més ràpid que explicar tota una història, no? Moltes vegades, de fet. Però és l'estar darrere, jo crec. El saber que només ho ensenyaràs si vols, no? És com estar protegit d'alguna manera. I sí, això m'ha seduït sempre de pintar.
Aquesta idea d'estar darrere, de dibuixar, però això, tenint un temps. Hi ha moltes, segur que tots teniu al cap els dibuixos de l'Ever Missen, però sí que en general hi ha... T'ho han dit mil vegades, el punt oníric, el punt també divertit, això enrojolat... Creus que en els quadres expliques el món que t'agradaria que fos o el món que tu vius per dins? Quin és aquest món que expliques?
Bueno, explico mons molt diferents, però sí, d'alguna manera té aquest punt màgic, la pintura, com tota la creativitat, de que et permet, no?, fer mons a part del real, no?, diferents. I moltes vegades són els que m'agradaria habitar i altres vegades són els mons d'uns altres que m'han agradat, que m'han arribat i que tens amb la pintura aquesta fantasia, o jo almenys la tinc, de que pares el temps i de que sempre pots tornar-hi allò que has pintat, no? I cada vegada que tornes ho veus des d'un punt de vista diferent. I per suposat, cada persona que s'apropa a una obra d'art o a un quadre, a una cançó, el que sigui, té tot el seu bagatge darrere, no?, per interpretar-ho. Llavors, sí, són mons, sempre ha sigut molt narrativa la meva pintura i s'ha basat molt en coses petites, en teoria.
I jo crec que també ajudes amb els títols o dones pistes. De potser el que vols dir o cap on vols anar, o potser és alguna cosa, gairebé missatges encriptats cap a tu.
Saps què em passa? Que quan sento aquesta emoció que parlàvem o que em fa a mi voler pintar o voler dibuixar, necessito primer de tot encapsular-la d'alguna manera, que no se m'escapi, perquè és una cosa molt de pell per mi. Mm-hmm. Llavors, a vegades faig un dibuix i moltes vegades és una paraula, la que després quan arribo a l'estudi o quan torno a aquest tema és la que dispara tot el que vindrà després. Llavors les paraules tenen molta importància, no tan sols, a vegades són títols, però no, a vegades són una suggerència o una altra finestra que obre el quadre, i a vegades fins i tot pinto amb les paraules a nivell compositiu, i em sembla que tenen una poètica molt especial, molt pictòrica.
Doncs mira, parlem de lletres, parlem de paraules, i ja és divendres i ens encanta sempre també acompanyar aquesta conversa dels divendres amb música. I la primera cançó que ens ha triat, ja sabeu que demanem una banda sonora en aquesta entrevista a les nostres convidades, és El Todo Cambia, de la Mercedes Sosa. Todo cambia.
Sí.
Quantes coses han canviat a la vida de l'Eva Armisen?
Suposo que, a veure, la meva vida realment ha canviat, sí, moltíssim, moltes vegades. De lloc, a mi, d'escenaris, de companyia, de... És com una mudança constant.
Tu sents així,
Ho sento així, i a vegades ha sigut per... A veure, m'ha fet molta pena, perquè les mudances sempre tenen aquest... Em refereixo a mudances, òbviament, no físiques, sinó a tots els nivells, no? Aquesta cançó a mi em resulta com un himne, perquè penso que tot lo bonic canvia, no? I això, per bé i per malament, és igual, et col·loca en un altre lloc, cada cosa, no? Cada camí que agafem en lloc d'un altre, cada decisió... I després la vida també s'encarrega de posar-te en diferents llocs, no? Sense
I portes bé els canvis o a vegades et costen?
Home, em costen, com a tothom, però els porto força bé, perquè, i cada vegada millor, penso. Perquè fins i tot em descol·loquen i m'agrada sentir-me descol·locada de tant en quant, perquè això... Em fa sempre pensar que mai hagués pensat que estaria al lloc on hi soc. I això em dona molt plaer. Em sembla que la vida és això. O sigui, tu
una
planifiques...
sorpresa continua.
Continuada. Almenys la meva és així, crec que la de tothom. I quan algú més trist et passa, que només has de viure suficient perquè et passin coses de tots els colors, no? També et col·loca en un altre lloc que a la llarga veus, no? Com els records, com totes les coses que t'havien fet sentir tan malament... passen com en un altre pla, no? I altres que ni tan sols coneixies llavors apareixen, no? I cobreixen aquestes i... Sí, m'agrada molt que canviï tot.
I t'agrada més l'Eva Armisen d'ara o d'abans? Perquè les dones a vegades tenim una guerra amb això de fer-nos grans. Crec que la té tothom, la guerra,
sí,
amb fer-nos grans, però com ho portes? A madurar, o diguem-li, sí, com vulguem.
És que és curiós, perquè jo trobo que he madurat en moltes coses en la vida, no? Però també em sento molt més lliure ara. I això em dona molt plaer. Potser és una de les etapes de la meva vida que em sento que puc decidir més el que vull fer, no? Això em dona molt plaer. I vull anar com alimentant això, no?
Clar, perquè sembla que les dones tenim moltes vegades un camí marcat, no? Casar-nos, tenir fills, etc. Quan t'escapes una mica d'això i ja has criat o ja has fet tota aquesta part...
Clar, et col·loques en un... Bueno, no sé, jo sempre he sigut, des de petita, molt independent. Crec que seria una paraula que em definiria molt. I llavors, sí, és el que dius tu. O sigui, passes per la maternitat, passes per moltes coses i estàs molt condicionada. I de cop arriba una etapa que, bueno, no sé, no l'havia planejat ni res, però sento que decideixo molt el que vull fer i que puc estar-hi als llocs més temps si vull, i em dona molt de plaer. O sigui que crec que estic, de moment em trobo molt bé, i no m'està fent sentir malament l'envellir. Al revés, no?
Al revés, meravella.
Sí.
Doncs,
sí.
Clara, que parlaves de puc estar als llocs o el temps que vulgui, clar, t'he de preguntar per Corea, perquè ho hem dit al principi del programa, però en Corea, quan comença aquesta relació d'amor? Perquè ells s'enamoren de tu.
I jo d'ells,
Sí.
És mutu, sí. Doncs mira, comença com tot, A mi m'agrada veure ara, amb distància, que porto tants anys pintant i dedicant-m'hi, veig que sempre he seguit els meus quadres des de que vaig començar. I els meus quadres m'han portat a llocs meravellosos. I m'han ensenyat molt, molts camins que no hagués agafat si no els hagués pintat. I Corea va ser un. Jo vaig començar a treballar a Estats Units fa com 20 i pico d'anys, i era la meva galerista principal de Los Angeles és una dona coreana, però que porta vivint a Los Angeles tota la vida i que mai havia pensat que podia portar-me a Corea. I fa 17 anys va decidir que aniríem a participar en una fira, i la connexió amb el públic coreà va ser super immediata. I a mi era la primera vegada que estava a Àsia, tot era com supernou, diferent, i em va enamorar. I a partir d'allà vaig començar a treballar cada vegada més, i van anar sortint projectes molt inesperats i fantàstics.
Home, ara això, perdona, això del musical l'últim m'ha patat el cap a mi, eh?
No, i a mi. Home, a veure, a mi em va petar
el cap. Teus dibuixos?
Absolutament, perquè ni ho havia imaginat mai, ni pensat, ni...
Això vol dir que ets una estrella del rock allà o què? Perquè jo em faci la idea.
He fet moltes coses allà i em coneix molta gent, sí. Em coneix molta gent. Sí, sí. I a part és molt bonic perquè he tingut l'oportunitat d'entrar per molts... Els coreans tenen una cosa molt guai que consideren, tenen molt de respecte per l'art i pel valor que té i el que aporta a tots els àmbits de la vida. I això, com a artista, m'ha permès treballar amb grans companyies, amb art públic, per exemple, que això ha sigut per mi un descobriment. Perquè sempre he defensat molt l'art popular, però l'art públic, el que es troba la gent sense buscar-ho, això és supermàgic. Perquè molta gent mai entraria a un museu, mai entraria a una galeria, va caminant corrents d'un lloc a l'altre i es troba alguna cosa que li col·loca en un altre lloc. I això, com a artista, per mi és un dels objectius. O sigui, que tu entris en una exposició i surtis una mica diferent, ja és la bomba. Pues imagina't si vas caminant a la feina o on sigui, hi ha una cosa que trobes que de cop et gira el cap.
Sí, que hi ha parets amb armicens.
Hi ha parets i he fet moltes instal·lacions d'escultures públiques, instal·lacions que han sigut temporals, que ha pogut trobar la gent. Vaig fer durant 5 anys totes les instal·lacions d'un lloc molt central a Seül per Nadal. Llavors això era com màgia pura. Jo havia d'inventar-me el que volia i ho fèiem de diferents maneres.
I això vol dir que temporada està més a viure allà? Perquè, clar...
Bueno, viure no, també pel que parlàvem. Jo vaig començar a treballar a Corea fa 17 anys i els primers projectes grossos que tenia, jo encara tenia els meus fills molt petits. I llavors, bueno, anava i tornava perquè no vaig deixar d'anar, però no em quedava. I tampoc em quedo més d'un mes i mig, no em quedo. Vaig dir...
Està bé, eh? Mes i mig?
És molt, sí, sí. És
posar aquesta cançó d'Alfonsina i el mar, i més cantada per Rosalia, que jo no l'havia sentit, és preciosa.
És superbonica.
Perquè el mar aquí a Corea ha estat molt important per tu. Tu has fet un projecte que jo no sé si t'ha canviat la vida, però si no t'ha canviat molt la vida, alguna cosa s'ha mogut allà. Mm. Perquè a partir d'un llibre que potser molta gent coneixerà, perquè ha estat molt supervendes, aquest La mare i el mar, tu vas fer un homenatge, a veure si ho dic bé, a les dones Haenyeo o alguna cosa així.
Sí. Bueno, jo tampoc ho dic bé,
que
però...
Són unes bussejadores que viuen en una illa petita de Corea, i que són unes dones que baixen al mar a pescar a ple pulmó, és a dir, que no porten
bombones
ni res, o sigui, baixen al mar i amb amnea pesquen el que han de pescar i tornen a pujar. Explica'm una mica, perquè això és fantàstic, i clar, tu també vas estar allà amb elles durant un temps per dibuixar-les.
Sí. Sí, això ha sigut un altre regal i també fruit total de la casualitat. Però jo estava treballant a Xina en aquell moment, a Shanghai, estava pintant un mural. I vaig arribar a l'hotel morta, cansadíssima, i hi havia una revista allà que vaig començar a fugejar i llavors vaig veure les fotos d'aquestes dones i unes fotos d'un fotògraf que es diu Hyun's Kim, que és un fotògraf que les agafa, o sigui, fa la foto just quan elles surten de l'aigua, després de 4 o 5 hores d'estar fent això de capbussar-se durant...
Perquè més dones de totes les edats...
Molt grans, en general, ara, perquè està... Total, que aquest home va fer aquelles fotos, jo les vaig veure i em van semblar com uns dinosaures, una cosa com... I estava amb la meva germana, li vaig dir, ostres, proper viatge a Corea. No havíem estat mai... Això va ser el 2016. Jo ja portava anys treballant a Corea i mai havia estat a la illa de Jeju i no coneixia aquestes dones. Llavors, el proper viatge vam anar a la illa i jo vaig fer uns apunts d'uns dibuixos perquè tu vas caminant per la vora i vaig veient-les a tot arreu. Aquestes dones treballen en grup i porten unes bolles taronges, que és on penja la red, on cada vegada que pugen... fiquen el camp mariscat, no? El camp pescat. I llavors vas veient aquests puntets taronges per tot arreu i elles quan surten per descomprimir-se i perquè les altres que van amb elles les sentin fan un soroll que és preciós, fan com un una xiulada així rara i llavors vas sentint això quan camines per l'illa. Llavors vaig fer un dibuix i em van fer una entrevista al diari local i van publicar aquests dibuixos. I al cap de 2 mesos jo ja estava al meu estudi treballant aquí a Catalunya i em va escriure Hyun Kok, que és una documentalista bastant coneguda, independent a Corea, que portava 7 anys fent un documental sobre aquestes dones. I em va dir, ostres, Eva, he vist els dibuixos i et vull demanar una cosa, m'encantaria, no ens coneixíem de res, m'encantaria que m'ajudessis a fer promoció d'aquest documental perquè voldria que la gent jove coreana conegués aquestes dones, que cada vegada són més grans, que cada vegada n'hi ha menys i que realment és tremendo el que fan. I em va convidar amb un illot que es diu Udo, que és un illot superpetit al costat de la illa de Jeju, per viure amb elles, que vam estar 10 dies o així.
Mare meva, quina història!
Sí, i em vaig enamorar dels seus valors, bàsicament. Em van enamorar treballant en grup, tenen un orgull per la seva feina.
Perquè més la història és que aquestes dones, és a dir, van perdre els marits fa molts anys, en alguns casos.
Bueno, a veure, no, en realitat va començar al 1700 i pico, això, perquè, a veure, la illa de Jeju està en una situació estratègica... bona, com perquè la envaeixin constantment. Llavors, amb els japonesos tenien una sèrie... I els homes estaven a la guerra.
Sempre.
Molt sovint, pel que es veu. Clar. I llavors aquestes dones van haver d'inventar alguna cosa per sobreviure i, de fet, van fer un matriarcat, perquè van encarregar-se de l'educació dels fills, de muntar les escoles, de l'agricultura de la illa, que cultiven taronges i té... Bueno, era una força de la natura i ho són. I llavors és bonic perquè a part transmeten aquesta manera de respirar de mares a filles, amb la qual moltes vegades estava la mare, la filla i la neta bussejant amb el mateix grup. I és com una cosa molt especial, molt... viuen d'una manera superhumil i, no sé, a mi em van fer replantejar-me coses, em van moure molt. I arrel d'aquest viatge la Hyun va escriure una història, que és La mare i el mar, que jo vaig il·lustrar. I bueno.
I clar, això que dius, que et van moure, et van canviar, hi ha una manera de com viuen i com creuen en la vida que simbolitza una mica, podríem dir, l'autonomia femenina.
Absolutament.
Són la sostenibilitat, fem el que podem, elles, per exemple, pesquen, i si una pesca 3 i l'altra pesca 15, s'ho divideixen entre totes, com una mena de germanor i de sororitat autèntica.
Absolutament. No, ja et dic, és que els valors que tenen, jo, em va semblar... no necessiten res, vas a casa seva i allà al terra et fan un festival de tot el que pesquen, de totes les... perquè elles recullen algues també, bueno, i amb no res et cuinen, i tenen una energia tan... no sé, a mi em van enamorar i sempre que puc i vaig a Corea i puc escapar-me me'n vaig a veure-les.
Tu ets la pintora de la felicitat per ells, però a tu te n'han donat una mica
d'aquesta. Molta. M'han fet molt feliç. I m'agrada molt com treballar amb ells, molt, perquè som molt diferents. I llavors crec que ens compenetrem bé.
Hi ha molt agraïment, també, per part teva.
Molt, moltíssim, perquè m'han obert moltes possibilitats de fer coses que ni havia somiat, no?
Perquè tu creus que aquí, per exemple, no... no, la teva pintura no ha tingut l'èxit que ha tingut en altres llocs, com per exemple a Corea. A vegades penses que aquí...
Jo em considero que m'han tractat molt bé a tot arreu, sincerament. El que passa que pels motius que siguin, crec que bastant casual tot plegat, jo vaig venir a Catalunya a estudiar des de Saragossa.
Sí, perquè tu ets de Saragossa.
Jo sóc de Saragossa, sí. I clar, a Saragossa no... Jo quan vaig acabar... Jo volia ser pintora, ho tenia claríssim. Mm-hmm. I quan vaig acabar el col·le, l'institut, vaig decidir o Madrid o Barcelona, perquè no podia estudiar Belles Arts. Encara a dia d'avui no hi ha Belles Arts a Saragossa, que dius, bueno, déu-n'hi-do. Però bueno... La meva mare va dir, Barcelona, 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 el mar, és cosmopolita, t'encantarà. Vaig venir a Barcelona i des de llavors he tingut sempre el meu estudi a Catalunya, a diferents llocs de Catalunya, però no sé per què et deia tot això ara, no me'n recordo.
No, perquè t'han donat felicitat i que...
Ah, no, perquè deies que
si estava agraïment,
sí, més reconeguda allà que aquí, però sí. Que el meu, quan vaig acabar la facultat, el primer lloc on vaig començar a treballar va ser Portugal. I jo vaig tenir una relació, he tingut una relació super especial amb Portugal, perquè durant...
Vols que et posem una mica de cançó de Portugal?
Vinga.
Cuando eu canto e a chuva cai, uma nuvem de incerteza paira em mim, de quando em quando.
Posem aquesta cançó de Làgrimes d'Oceu, que és aquest fado de la Carminho, que va, ja ara l'ha descobert tothom amb Rosalia, però ja fa estona que feia coses.
Ja fa estona, i tant.
Per què és tan important Portugal per tu?
Doncs mira, perquè quan vaig acabar Belles Arts, com tothom, m'imagino, jo no sabia què fer amb la meva vida, vaig començar a fer el doctorat per seguir fent alguna cosa, i el meu pare... la meva família m'ha recolzat moltíssim sempre.
I això que no venien del món de l'art, eh?
No, el meu pare és enginyer industrial i la meva mare professora d'educació especial.
Exacte, sí. Vull dir que no tenien res a veure i igualment els hi va semblar que allò que feia la seva filla endavant.
Sí, i a part em van fer sentir com que voler ser pintora era igual de difícil que voler ser qualsevol altra cosa. O sigui, jo mai vaig tenir la sensació de que estava escollint un camí especialment complicat per sobreviure i pintant. I llavors això jo crec que m'ha ajudat molt, perquè...
Aquest sentiment d'abundància, no? Podríem dir.
Sí, de no preocupació pel futur, saps? D'anar fent.
Però això vol dir que eres de casa bona o no?
No, tampoc d'una casa on passessin cap misèria.
Perquè això de no estar preocupat i d'aquesta manera de...
No, però jo, per exemple, que després ho he viscut com mare... Sí. He sigut més intervencionista, saps? Sí. O sigui, no...
Tu després dius, escolteu, estudieu una carrera de profit, eh?
Bueno, no això, sempre he procurat recolzar, però sí dir això no és gens fàcil, saps?
Ja.
A mi, jo no recordo que em diguessin això, però...
Però els teus pares van ser molt oberts.
Molt oberts, i el meu pare, quan vaig acabar i jo estava fent el doctorat, em va dir... em va ajudar i em va ajudar a fer un dossier amb les fotos dels meus camí.
Sí, això ho trobo meravellós, perquè em sembla que va una Arco.
Jo vaig anar a Arco.
Al primer Arco i portaves un dossier fet pel teu pare.
Sí.
Això és increïble.
Sí, però llavors a mi em feia una vergonya horrible. O sigui, tot, que el meu pare fes el dossier, que jo hi anés i que no em feia cas ningú, perquè clar, ara...
No eres prou rara.
No, i la gent que va a una fira no va a que li vinguin artistes. Vol vendre els que té i defensar-los. I jo llavors no sabia res. Era el pitjor moment on jo podia anar a buscar una galeria, però casualment vaig trobar amb una parella que tenia una galeria, que era la primera vegada que anaven, que eren d'un poblet del costat de Lisboa, i que van ser els únics que em van dir seu. I vaig seure'ls i vaig ensenyar el dossier i em van dir, jo em vaig quedar amb el missatge d'en Sagrada. I a la setmana següent me'n vaig anar a Massamà, que era el poble aquest al costat de Lisboa, on tenien la seva galeria. Vaig portar uns dibuixos i vaig tenir la sort que algú els va comprar molt ràpidament. I llavors em van començar a demanar més, vaig començar a anar a Portugal. Encara a dia d'avui treballo molt a Portugal i treballo amb ells. Vull dir, després de tantíssims anys, som molt amics i m'he entès sempre. I això...
Creus que has tingut com àngels a la guarda? Perquè de la manera que ho expliques, hi ha Corea, hi ha una persona que et ve a veure, l'altra que demana quadres, es venen ràpid... Hi ha hagut com àngels, sí. Si volem dir així. No sé si l'Eva Armisen és molt mística, però...
Jo crec que he tingut sort i que també he estat per tenir-la en el lloc que havia d'estar.
Que també t'has fet un fart de treballar.
Bueno, això, cada dia sí, més. Cada dia més.
Sí, no és allò, faig tres dibuixos i després faig fotocòpies, eh?
No. Uau, jo treballo més que... Treballo moltíssim, moltíssim. Mm. O sigui, és una cosa... També és veritat que em costa molt separar el treball del plaer, perquè m'agrada molt el que faig. Però treballo molt, 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 molt.
I quan no treballes, què fas? Eva, que ara no en sent ningú. Què és el que et dona plaer?
Mira, m'agrada...
A veure, ui, has rigut.
Sí, bueno, és que realment gairebé tot el que faig està relacionat, fins i tot el meu oci està relacionat amb el... Per exemple, cada vegada que vaig a Corea, jo tinc els meus llocs. A mi el menjar, per mi, és algo molt important, m'encanta. Llavors, tota la part gastronòmica em mou a diferents llocs i si no menjo bé o no hi ha algú que sigui com un al·licient al lloc que hi vaig, em sembla que li falta una part molt important. M'agrada molt menjar bé. M'agrada llegir molt, m'agrada viatjar moltíssim, per sort, i des de que treballo per feina m'agrada més viatjar per feina que per plaer. O sigui, vull dir, m'agrada més el que conec dels països i el que m'ensenyen, no? I què més m'agrada? M'agrada moltíssim passejar i badar. O sigui, per Barcelona passejo i vaig derivant d'un lloc a l'altre. I últimament...
I encara estàs enamorada de la ciutat o tens una mica de desencís?
Bueno, jo és que he tornat a Barcelona després de molts anys d'estar vivint al bosc. Llavors, tenia moltes ganes de ciutat i l'he agafat com a mància, però ara em passa una cosa curiosa, que ara vaig per la ciutat i mirar l'alçada dels meus ulls cada vegada m'està costant més i llavors se me'n va tota l'estona la mirada als arbres i estic classificant arbres de Barcelona. Sí, és una cosa rara, jo és que no sé, soc com molt hiperactiva, però em reconcilia també amb la ciutat.
La cosa és saber mirar. Saber on has de mirar.
Molt, perquè
si no et pots deprimir, només veus botigues de carcasses. De
botigues
mòbil.
De carcasses, veus molta misèria, molta brutícia, veus moltes coses, turilles. Però bueno, Barcelona em segueix semblant una ciutat increïble.
Encara t'enamores.
M'enamora molt, sí. I m'enamoro, sí. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitar.
Enamorades estem de l'Eva Armisen, avui parlant amb ella a Les dones i els dies, i aquesta cançó ara coincidia amb les dues a micro tancat, que ens emociona l'arpa, aquest moment.
Tot.
Tu ets un optimista, a mi em sembla, perquè dius encara ara que Barcelona t'enamora en alguns moments.
Sí, m'enamora molt.
Sí. I com has portat tot el tema de l'amor? Perquè les dones jo crec que tenim aquella cosa de l'amor romàntic, del príncep blau, tota aquella cosa, i clar, això a vegades rasca una mica l'escaneta, perquè ens anem fent grans i no és com ens imaginàvem.
Bueno, l'amor l'he viscut i el visc de maneres tan diferents, no? Com tots, no? Però te'n vas adonant, no? I coses que abans eren imprescindibles, diguem-ne, ara han passat molt a segon pla i hi ha d'altres que m'omplen.
Tu volies anell, vestit de blanc, totes aquelles coses?
Bueno, jo em vaig casar vestida de vermell.
Al tanto!
Sí. Jo em vaig casar vestida de vermell. Em vaig casar, em va encantar casar-me i ho vaig viure amb tota la il·lusió del món. I he viscut enamoraments molt intensos i molt... Bueno, com és un enamorament, no? Com ha de ser, no? Sí, i he viscut l'amor també amors diferents, no? Que valoro moltíssim ara, no? L'amor més és molt difícil definir l'amor, perquè al final penso que és més, o sigui, a mi m'agrada molt la idea aquesta, jo ho veig a pel·lis, per exemple, a Single Man hi ha una escena que els dos estan al sofà estirats i no fan res, no? Estan, i quan un d'ells es mor, ara no faig spoiler, però...
Una mica?
I l'altre, exacte, l'altre no, però passa molt aviat això de la pel·lícula. L'altre el troba a faltar troba aquest, i a mi em sembla que és una definició perfecta. O sigui, quan tu estàs en silenci amb algú, en un moment, no, de pau, que un pot estar llegint i l'altre mirant per la finestra, i tens aquest... Jo, això és el que realment m'omple i m'encanta, no? El trobar aquesta comunió que l'altre és part de tu, no? Però no amb un apassionament, que la passió també és fantàstica, no? Però, però bueno...
La passió és fantàstica, hi ha moments per tot, però sí que és veritat que jo crec que en general a les dones se'ns ha venut molta... Molt, jo crec que a tots, se'ns ha venut una moto de com havien de ser les coses, i estem com aprenent i parlant molt. No sé si tu parles amb amigues sobre aquest tema,
sí,
de com hem evolucionat i de com ens hem imaginat el món d'una altra manera, i crec que hi ha una riquesa molt gran aquí de començar a pensar altres escenaris, perquè veníem sempre de parelles, vull dir, de famílies... sobretot on era tot molt pare, mare, fill, i quan jo crec que quan la gent es va començar a separar també es va obrir un món de possibilitats, creure que el món podia ser d'una altra manera.
Absolutament.
No és que jo estigui aquí abogant a que tothom se separi, eh?
No, el que passa que és obvi que tenim la possibilitat de separar-nos, primer pel que parlem, no? Perquè la majoria de les dones ara, no sé si la majoria, ara m'estic passant, però moltíssimes dones som independents per decidir el que volem i on volem estar i on no volem estar, i més,
el tema econòmic, no? També?
Bàsicament.
És bàsic.
Bàsicament. Mm-hmm. Perquè, clar, l'edat de les nostres mares, moltes voldrien separar-se i no podien, no? O sigui que això és... La llibertat i la independència, jo crec que és fonamental. I després és veritat que ens han venut moltes pel·lícules. També és veritat que jo, almenys, personalment, he pogut ser molt feliç en pel·lícules d'aquestes a moments de la meva vida, que si no me les haguessin venut, doncs potser no les hagués disfrutat tant. O sigui, jo no renego de tot. He sigut molt feliç, he estat molt enamorada amb una versió que ara sé que però a mi em va funcionar en aquell moment, saps? Mm-hmm. Ara... no tinc aquest interès, ni suposa tanta importància això per mi, no? Hi ha altres coses a la vida que valoro més.
Perquè també crec que canviem i necessitem altres coses. I jo no sé què en penses tu, però l'hormona també fa una mica de mal. Perquè amb l'hormona anem a... O sigui, és a dir, no ho dic perquè no estigui bé tenir criatures, eh? Però posem molt, les dones posem molta energia en criar, en el niu, etc. I un cop les hormones ja marxen, podem ser més nosaltres. I potser aquí està sortint una part més interessant del que som.
Totalment. Jo crec que...
Ara no jo aquí potser estic fent una mica de psicoanàlisi propi.
Bueno, crec que és bastant... Ens passa bastant a totes, no? Mm-hmm. I quan has sigut mare i has viscut tot això, doncs t'ho han plantejat com un compte de fades, i és obvi que no ho és, no? I que molta responsabilitat... des de fora ens cau a nosaltres, i nosaltres ens la posem també per tot el que ens han dit que hem de fer, no? I no és fàcil, i moltes vegades és molt frustrant, i bueno, també és veritat que altres vegades també té molts premis, no? Però jo he de dir que estic molt contenta de mai haver renunciat del tot, com mínim, al que jo volia fer...
Per ser mare.
Per ser mare.
Uh-huh. Però suposo... sentiments de culpa...
Tots. Bueno, el sentiment de culpa ve de sèrie amb la dona, no? O sigui, desfer-te d'això és una tragèdia. Això és una tragèdia. Sí.
Estic aquí a Corea triomfant, estic a Los Angeles, però hauria d'estar fent carmanyoles.
Sí, no, total. Això, bueno, i el sentiment de culpa... Bueno, jo vaig fer un dibuix sobre això, no? Del desig de treure't la culpa com si fos un abric, no? Perquè tenia aquesta sensació d'una cosa com plomiza i que estava a sobre, no? I no deixa avançar, i és un rotllo, sí. Sí.
Sort que tenim a la Chabela.
Ostres,
que
sempre.
Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer.
Ay, vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal, que si tú me quieres, yo te quiero, no nos importa que la gente diga. De què va això? De què va aquesta cançó? Per
què
me l'has portat aquí?
Aquesta cançó va ser la cançó del que era la meva parella i meva durant molts anys, i la cantàvem junts i ens encantava, perquè no quadraven moltes coses, no?
Bueno, per... no quadraven?
No quadraven, vull dir, no quadraven. Una tonteria, no? Perquè eren molt diferents, no?
Ah, i vols molta dir de caràcter,
gent...
etcètera.
Sí, bueno, el que explica la cançó, no? Sí. I té aquesta força, no? Bueno, com totes les mexicanes, les ranxeres, sí. No? A mi m'encanten, i és tot com una tragèdia tremebunda, però tinc molt bons records perquè he cantat aquesta cançó, i jo no canto molt, vull dir, no sé canti bé, però bueno, m'agrada cantar i ballar molt. Llavors, sí. Bueno, doncs canto de tant en quant i m'importa bastant poc no fer-ho bé. I en aquest cas la cantàvem a tot arreu, quan, i era com molt, bueno, té un significat i no sé, la tinc molt de carinyo.
I t'emociona. Jo també penso que la Chavela Vargas és un model també de dona molt diferent a tot el que ens han imposat. També, si abans parlàvem de l'amor romàntic, també és una dona que surt de la casella, podríem dir. I clar, en aquest sentit penso que... no sé si l'Eva Armisen també té ganes a vegades de ser una mica Chavela, una mica dolenta, una mica trencar, perquè jo me l'imagino trencant plats i trencant el que hi hagués per davant.
Home, jo tinc molta mala llet a vegades. Sí, la tinc i em sap greu després, i me'n penedeixo.
Però on te surt? Per coses de feina? O, bueno, et pot sortir per qualsevol cosa, eh?
Sí, em surt a diferents moments.
Sí. A veure, que no ho tastem, això, eh?
No ho crec. Només amb la gent de molta confiança, normalment. Però, bueno, a vegades...
Sí, et surt retrancamanya.
Un poco de retrancamanya, i després que porto una velocitat amb tot el que faig, com molt... i quan tinc la sensació que estic perdent el temps, em poso molt nerviosa. És algo amb el que em costa molt calmar-me, no? I després, no sé, jo amb la Chavela, òbviament la Chavela va tenir una vida tela, pobra, i va patir molt, i bueno. Però jo tampoc he seguit, jo sí que penso que no he seguit un, i sobretot a nivell professional, no he seguit mai una via marcada, saps? La meva carrera ha sigut molt més com un riu que ha anat fent allà corbes per tot arreu, perquè, i això estic molt orgullosa, de no anar-me'n per circumstàncies diferents amb el més poderós o amb el que més em podia aportar, sinó amb el que m'he sentit bé i que remava al meu favor, no? Uh-huh. I ara ja sí que ho tinc claríssim.
I ets una mica com una altra cançó, però en aquest cas de l'Alaska, no m'importa el que diguen, no m'importa...
M'ha importat molt. Bueno, no sé si molt. M'ha importat, sí,
en el
clar.
Passat, sí.
M'ha importat. I encara m'importa. No és que passi de tot. Però valoro molt més la persona que veig que està en sintonia i que la tinc al costat, sigui qui sigui, o sigui, m'és igual, encara que estigui començant i no sàpiga res, però noto que està, no?, anant en la mateixa direcció i sobretot que creu en el que faig. Parlo a nivell professional, però
també a
nivell personal.
Però tu has treballat molts anys amb la teva germana, que és la teva manager, representant.
I la persona que treballa amb mi a l'estudi era un company de Belles Arts, i estem treballant des de llavors.
O sigui, que ets d'amistats duradores.
Molt duradores, molt poques, però amb la feina em sento superafortunada. Treballo amb els mateixos galeristes des del començament i hem crescut junts, i això és molt bonic, perquè hem pogut fer... Ells m'han aportat moltíssim, i jo crec que jo amb ells també. I és una cosa molt conjunta.
I heu anat creixent al mateix temps, no?
Podríem dir.
Jo crec que quan sentim Tina Turner, jo sempre veig, no sé si et passa a tu, una faldilla de tub de cuir.
Absolutament!
I una pomilla de cuixa forta d'aquí a Sebastopol.
Brutal.
És molt forta aquesta força, energia.
Brutal.
I després, amb aquesta cançó de Simply the Best, jo crec que, no sé si tu, com a pintora i com a artista, hi ha hagut molts moments de síndrome de la impostora, de què faig aquí, i
brutal.
T'ha costat molt dir I'm Simply the Best, o sigui, mengeu-me els peus.
Exactament, sí. A mi em sembla... Jo tinc la mateixa imatge que estaves descrivint, suposo que molts, però aquelles cames, no?
Sí.
I, bueno, i el cap, i movent-se d'aquella manera com un animal... No sé, i s'ha convertit en la cançó de celebracions amb la meva filla, amb la meva germana, sobretot amb les dones que tinc al voltant, no? És com, buah, Sí, o sigui, les sents, t'empodera... Bueno, empodera és una paraula que em fa una ràbia, però vull dir que sí.
Sí, t'entenc. Sí.
I m'agrada, m'agrada molt. Mm-hmm.
Aquest empoderar ens fa ràbia, però sí que jo crec que hi ha hagut, en general, sempre ens han fet avall. I tu més, i estic segura, perquè més he sentit els comentaris, no, és que com dibuixa aquestes nenes, aquest dibuix com infantil, naïf, i sí. Això segur que ha vingut més del sector masculí. És o no? Aquestes crítiques, podríem dir que com que no fas la pintura...
És molt curiós, perquè mira, que jo et diria que un tant per cent enorme dels que venen a les meves exposicions, de les que venen a les meves... Bueno, són dones, sí. De les meves seguidores. De fet, és obvi que
els
la cultura...
Com, vols dir que compren quadres, però d'incògnit.
Bueno, compren quadres... No, tinc grans col·leccionistes homes, però moltes vegades... per donar-los a les seves dones o per comunicar-los el que volen, no? Com una declaració del que sigui. Però sí que m'he trobat... és un món, també, el de l'art, on el poder és bastant masculí, curiosament. Bueno, sobretot des del poder i els artistes, perquè trobar dones artistes és encara a dia d'avui molt complicat i difícil, no?
I també jo crec a nivell econòmic t'ha costat fer-te valdre, és a dir, posar-li preu a les coses?
Em costa cada dia.
Sí,
em
encara,
costa,
eh?
Home. Mira, jo sempre penso...
Perquè jo crec que les dones són pitjor negociantes. És com que a vegades no ens estimem prou.
Tu creus?
Sí, vaja, no ho dic jo, ho diuen les estadístiques. Que ens costa, per exemple, doncs, negociar un bon sou, un augment de sou. Ja. Que més aviat, a vegades, si no estem d'acord amb alguna cosa, marxem abans de confrontar-nos. I en canvi els homes van al cap d'un any i diuen, vull que em paguis més per això.
Ja.
Això és el que diuen les estadístiques.
No segurament.
Sé,
jo sóc una mica rara amb això, sóc una mica estranya perquè a mi tinc una part de... Em fa molta ràbia a nivell general, homes i dones que no ens ensenyin a gestionar-nos, no? O sigui, a nivell econòmic. Que al col·le no hi hagi una assignatura...
D'economia, que ens hauria anat superbé.
Bueno, és que tothom necessita sobreviure i negociar, no? I jo encara no ho entenc, com no hi ha una cosa obligatòria, encara que sigui per portar les comptes de casa teva, però el que sigui, o sigui, coses molt senzilles.
I tu ho has patit, això, en algun moment?
Jo,
de dir, m'hauria anat bé unes classes...
Sí,
de...
sí. No, jo he après tot el que he pogut i m'ha agradat. O sigui, no és una cosa... Jo no sóc l'artista que no vol saber res dels números.
D'acord.
No he sigut mai així. A mi hi ha una part de l'economia que m'agrada. M'ha agradat sempre i penso que és el mateix que dutxar-te. Que...
I és el que dèiem abans, també, no? Has de tenir independència econòmica per fer realment el que vols.
És que per mi, o sigui, el tenir diners... és bàsic per fer el que jo vulgui. Llavors, amagar tot això de que l'art, no sé, em sembla absurd. Però sí que és veritat que el més difícil no és, per mi, personalment, no és arribar i tenir èxit en un moment, però en el món de l'art mantenir-te i poder sobreviure en el temps és gairebé un miracle.
Una proesa.
És una proesa, sí. I també jo crec que aquí sí que és bastant fonamental, en el meu cas seguríssim, el treballar amb diferents països i amb diferents valors, perquè si no, no sé si podria viure de pintar, si només treballés a Espanya. No crec.
Sigui que tu, Corea i tots els llocs on has anat, i fora, sobretot, Portugal, com dèiem, has estat a Los Angeles, has estat en una llista llarguíssima de llocs.
Sí, però... jo treballo a Austràlia, ara mateix estic treballant a Austràlia, estic treballant a Hong Kong, a Singapur, a Tailàndia...
O sigui que no et sents molt profeta a la teva terra.
Bueno, a Saragossa m'han tractat... O sigui, a Saragossa he fet l'exposició més significativa per mi, més bonica, fa uns anys, a La Lonja, que és el lloc... Sí, però si estem parlant de sobreviure del que faig, necessito de tot arreu. I bueno, defensar els preus, sí, clar, em costa molt. Primer perquè la gent jove no compra pintura, molt poca. Bueno, hi ha alguns col·leccionistes, però realment les noves generacions valoren altres coses i és més difícil, jo crec, eh? No sé, aquí ens fiquem en un altre terreny que suposo que cadascú li va com li va, no?
Sí.
Però no és fàcil vendre pintura a Espanya.
Home, si no tenim llocs on viure, com hem de comprar pintura?
Òbviament, òbviament.
Perdó, eh?
No, totalment.
On pengem el quadre?
Clar, tens tota la raó.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie, là... symphonie des éclair. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours.
La Sau de Sagazan, que sempre ens costa de dir, però és aquesta cantant fantàstica que també ha inclòs Ever Missen en aquesta llista de temes que t'acompanyen. M'imagino que aquesta cançó ve dels últims anys.
Totalment, clar.
Perquè sí, és perquè quan l'hem coneguda. És...
Sí.
Parlàvem de la feina, parlàvem de totes aquestes dones de Corea que també han canviat amb la seva manera de viure i de pensar. En quin moment estàs ara? I no parlo només de professionalment, sinó internament.
Bo, ja et dic, crec que és un moment perfecte. És que crec que és... em sento com... que hi ha etapes que he viscut i no desitjo tornar-les. O sigui, no estic tancada, però no vull el mateix. I he trobat com un...
una pau.
Sí, una pau moguda, perquè no és que jo no estigui...
en guerra.
Estic molt en guerra amb moltes coses, però, però no sé, penso que és una etapa fantàstica, perquè sé molt bé el que no vull, saps? I això m'ha costat molts anys de provar, però ara crec que sé el que no vull. I no vull estar en llocs on no vull estar, ni amb gent que no vull estar, ni... I cada vegada em costa menys marxar d'on no estic a gust. I això em dona molt plaer, em dona molta pau, com dius tu, i també gaudeixo de la soledat molt. O sigui, és una soledat molt escollida quan estic sola, de treballar sola, d'estar sola a moments i de poder tenir els meus espais i... no sé.
Saber estar sola és una manera de trobar la plenitud, també?
Absolutament.
Ara, és necessària per un artista i per una dona.
I per una persona.
Hem d'aprendre a estar soles.
Jo no sé si he après o realment ja sabia i no havia tingut el temps d'estar sola,
clar,
saps? Perquè a vegades la vida va empalmant una cosa amb una altra i entre una companyia i una altra jo no havia viscut sola. Fins fa no molt.
I clar, has criat dos fills.
Dos fills, sí.
Vull dir que ara ja m'imagino que deuen ser grans.
Ara són independents i estan els dos a Barcelona i ens veiem i superbé.
Hi ha algun que pinta o no?
Hi ha un que... No pinta. Els dos tenen una vena artista. Ella és dissenyadora de moda i ell... pintava, però ara no pinta tant. Ara es dedica més a... és càmera i fa més projectes audiovisuals. Però bueno, tenen la seva vida, les seves inquietuds, i jo hi participo, però ja no sento que sigui una responsabilitat meva, saps? I per un altre costat, he fet un grup d'amigues com molt extraordinàries, que és un dels plaers més grans que he descobert en aquesta etapa de la vida, no? Que penso que també ens passa molt, no? Perquè tampoc tens temps de dedicar les amistats amb aquesta voràgine de treballar, criar, no sé
què. Les criatures, les culpabilitats.
Tot. I de cop, ostres, gaudeixo molt, perquè em sento molt...
I què ens en diuen? Què feu? Dinars, sopars?
Fem dinars, sopars, fem una passejada, anem a ballar, anem a xerrem, jo què sé, tot. Sí, fem de tot. No hi ha un plan fixe i només ho faig quan vull i no s'ha de donar cap explicació si no tinc ganes de fer-ho, saps? És un moment dolç.
I les teves amigues també tenen un moment dolç, perquè aquí l'heu de tenir totes.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Però us expliqueu les penes.
Sí, però estones, perquè també això s'ha de... També és una cosa que penso que tu... A part de la soledat, és una responsabilitat de saber rentar la teva roba a casa i sortir arregladeta i neta per la resta. Això és el que jo penso. O sigui, si tu ets la meva amiga, òbviament, t'escoltaré i jo t'explicaré el que em passa, però hi ha un punt que crec que és...
T'has de guardar per tu.
Bueno, que has de deixar a l'altre un espai i un respecte per no ser... Sí, jo crec que això procuro, fer-ho. O sigui, no...
Intentes solucionar les teves coses. Si convé, vas a teràpies, no sé si hi vas, però després quan ja quedes...
Bueno, si he d'anar i vaig, ara no vaig a cap teràpia, no sé, no sóc una persona... Però bueno, m'és igual, o sigui, cadascú busca les seves teràpies.
Les seves solucions.
Sí. Les amistats no són per carregar-lis de les teves penes. No, per mi, No és un abocat.
És molt bonic.
La meva
tristor.
Jo no vull això i no vull donar-li les meves... Prefereixo gaudir del moment que estem i que aquest moment sigui molt bo per les dues. Que, òbviament, necessites plorar, necessites... Molt bé, però una estona. O sigui, no pot ser cada vegada que ens veiem.
No ens passem.
No.
Si quedes amb l'Eva Barmissent, tot són rialles, tu.
Bueno, no, que va. No, però bueno, riem molt, eh?
Ja et veig. Em convidaràs en una d'aquestes festes.
Pues quan vulguis, clar que sí.
Eva Armisen, moltíssimes gràcies.
Ja s'ha acabat.
Se m'ha fet curtíssim. Que sóc molt simpàtica.
Molt.
Però tot l'equip de les Dones i els Dies també, eh?
Total.
En especial
total.
La Roser Parera.
Sí.
I...
Molt bé.
Sí. El Nil Via també. Molt i el bé. Ferran Badia, que està aquí pujant al Fader perquè calli ja, perquè és divendres i s'ha molt de cap de setmana.
Clar, clar.
Bona nit. Merci. Adeu. Fins dilluns.
Adéu. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine. It's a new day, it's a new